Via Lliure.
Podcast.
Samuel Reyes és director de l'Agència Catalana de l'Aigua. Senyor Reyes, molt bon dia.
Bon dia.
El convidem també perquè fa molt poques, anava a dir hores, però realment és des de divendres, aquest és el primer cap de setmana, que estan en marxa les noves restriccions que afecten a bona part del país, entre elles l'àrea metropolitana de Barcelona, que com sabeu és la més habitada del país. Restriccions derivades de la sequera, que de moment, i això crec que han insistit en moltes ocasions des de l'ACA i també des del govern de Catalunya, que no afecten el subministrament de l'aigua domèstica, no?, de les cases, i això no és previst que passi, almenys immediatament.
Bé, no és realment que no passi res a les cases, és a dir, que no hi hagi limitacions, perquè realment els municipis tenen una dotació màxima de 250 litres per habitant dia des de les seves captacions. Pel mig hi ha activitats comercials i després hi ha jardins privats. Llavors, qui pot veure's afectat? Segurament cases més grans, amb jardins o amb piscines. Mm-hmm. Però els que vivim a Barcelona en un pis petit, per exemple, segurament no ho notarem.
Val. En el subministrament directe, i dir-los, com ha passat en algunes zones del país, que això sí que ha passat en alguns petits pobles, no? en algunes zones concretes, en una àrea com la de Barcelona pot arribar a passar en un termini d'un any o un any i mig, si no plou?
És difícil. Bueno, jo crec que aquí hem d'analitzar dues coses. Un any i mig més sense ploure trencaria totes les estadístiques, perquè ja en portem dos anys sense pluges. I que succeeixi en un àmbit metropolità amb tantes fonts diverses, és a dir, desalinització, reutilització, els embassaments, aqüífers, és força, força difícil.
Uh-huh. Com de dura és la situació ara mateix pel que fa a la sequera?
És complexa, perquè la intenció de la Generalitat i del govern en general és garantir l'aigua per tots els usos. Mm. Com bé sabeu, tenim Catalunya dividit en dos àmbits territorials, un, les conques de l'Ebre, Segre i Noguera, Garona, que són gestionades per la Confederación Hidrográfica de l'Ebro, i que la seva política ha sigut de zero limitacions, zero restriccions, i fer una campanya de reg completa, però ens ha deixat oliant el 7%. I, en canvi, les conques internes, i continuo explicant, és com una marató. Anem treballant poquet a poquet. Llavors, ara fem aquestes limitacions amb l'esperança, o podem fer dir que la campanya de reg està assegurada entre un 50 i un 70% per l'any que ve, encara que no hi hagin pluges. Llavors, la manera...
Entre un 50 i un 70.
Segurament. Ara parlo de l'àmbit Ter-Llobregat. Mm. Ter-Llobregat i Muga, no?, que vam tenir reunions fa un parell de setmanes amb tots els usuaris. Llavors, la nostra gestió és més de restriccions limitades per veure si tenim aquesta probabilitat de que plogui i l'any que ve puguem fer una campanya completa, perquè ja ens preocupa. Aquest any ja va ser una mica limitada d'un 20% a l'àmbit de la Muga.
Mm-hmm. Sobre aquest punt, ara apuntava sobre aquestes restriccions i intentar arribar-hi, no? Bàsicament estan intentant guanyar temps respecte a l'arribada d'aquest moment en què hi ha els recs, no?, i que hi ha els cultius de forma més generalitzada al país.
Clar, les campanyes de rec comencen, depenent del cultiu, entre febrer, abril, depèn de també cada conca. Si nosaltres, des de l'àmbit metropolità, també estalviem aigua entre tots els ciutadans, que són més de 5 milions d'habitants a la regió metropolitana, això també beneficia els altres usuaris, siguin indústries, siguin ramaders, o sigui la pròpia agricultura, que al final tots volem una agricultura de proximitat i hem de fer aquest esforç també, jo crec, per ells.
Per tant, des de l'ACA feu crida que qui pugui que estalviï aigua domèstica.
Sí. Jo crec que vam fer uns números, no? Si 7 milions de persones estalvien 20 litres al dia, és veritat que tenim uns consums força baixos, podrien ser 20 hectòmetres a l'any. 20 hectòmetres és el que produeix la desaladora de la Tordera, o 25 hectòmetres és el que té Sant Ponç.
Però també vostè ho deia, jo recordo, no sé si la qüestió continua sent així, que arran de la crisi de la sequera del 2008 va haver-hi una consciència molt alta de la ciutadania respecte l'ús de l'aigua i es va caure en picat, i fins i tot es va, no sé si situar entre les capitals, en aquest cas Barcelona, parlo, europees, amb un consum per habitar més baix, però estava en aquestes circumstàncies, més o menys. Sí. Vull dir que rascar d'aquí, no sé si és que ha pujat, ha tornat a pujar i la gent s'ha relaxat.
Les dades indicaven que aquest estiu havia pujat un 10%, és a dir, entre 11 i 20 litres per habitant dia. És veritat que estem amb uns consums realment molt baixos, gràcies a la sequera, i també en el cas del cànon de l'aigua que recaptem des de l'agència, doncs es va crear un quart tram que també és força car, i això també beneficia al final a fer un consum racional i sostenible, no? Jo sé que és difícil, però també crec que ha millorat molt les xarxes d'abastament en l'àmbit metropolità i altres municipis. Els electrodomèstics són molt més eficients. Ja no ens banyem potser tant i fem la dutxa i tanquem l'aixeta. Quants litres podem estalviar si tanquem l'aixeta quan ens dutxem i ens ensabonem? Segurament molts.
Això tenint en compte que la majoria mantingués l'aigua oberta mentre s'està ensabonant, que ja no ho tinc clar del tot. Sí, eh? Ja, tenen consciència que sí, que passa. Bé, li volia preguntar sobre això ara que ens citava precisament sobre... jo feia la cita de l'any 2008 perquè recordava que hi va haver aquella baixada del consum de forma conscient dels ciutadans. Hi ha un article avui que ens hem trobat a La Vanguardia que deia, una informació de l'Antonio Cerrillo, que diu una dècada de sequera inversora, i diu que les dues desalinitzadores que es van planificar, dues de les que es van planificar precisament en aquella crisi, que són les de Cunit i de Blanes, no s'han executat. No sé si hi ha la previsió que s'executin i que hi hagin dues noves desalinitzadores aviat, però sobretot què ha passat en aquesta dècada o aquests 12 anys respecte a aquestes infraestructures, que avui segur que ajudaria.
Sí, i tant. És a dir, en realitat, la desaladora de la Tordera va passar de 10 hectòmetres a 20 hectòmetres fa entre 8 i 9 anys, i justament, si tot va bé, al gener-febrer hi haurem respost totes les al·legacions de l'avantprojecte i sortirà a licitació la redacció del projecte definitiu i les obres, que són 250 milions d'euros. La de l'àmbit del Foix, que hauria de donar suport a l'àmbit del Garraf i al Consorci d'Aigües de Tarragona, està planificada, com bé diu l'article, molt més endavant. És veritat que la planificació de l'Agència Catalana de l'Aigua ja es preveia aquest dèficit que tenim en períodes secs. Són inversions molt costoses i hi havia d'haver una transferència de l'Estat, és a dir, l'Estat no ha ajudat a fer aquestes inversions, com per exemple sí que ho fan altres parts del país, no? Llavors, això és, jo crec que és una mica injust perquè sembla que nosaltres haguem de ser autosuficients amb l'aigua i molts d'altres àmbits d'Espanya sembla que s'ajuda molt més. Llavors, justament, el que reclamem és aquest suport econòmic. S'han endarrerit una mica les obres? Sí, és veritat, però estem ja a punt de licitar-les i tirar-ho endavant tot.
On es dona més inversió respecte a aquest decalatge que hi ha a Catalunya? És a dir, vostè diu que en altres llocs s'aposta més que no passa aquí.
És a dir, hi ha transvasaments entre conques, que jo sé que no són gaire ben vist socialment i tampoc aposto molt per ells, però, per exemple, en l'àmbit de Múrcia, doncs, inversions de fins a 500 milions d'euros amb aspectes de desalació, no? Que és el que nosaltres al final estem demanant aquí, ampliar la desaladora, que són 250 milions d'euros, i segurament la de Cunit estaria, Cunit-Cubelles, al voltant dels 150 milions d'euros.
Amb aquestes dues fetes, si s'hagués fet, és a dir, perquè això està planificat el 2010, han passat 12 anys, la situació actual seria molt millor, sospito, o no?
Bé, el que ens permet les desaladores és desembassament d'aigua. Per exemple, no té res a veure que les desaladores ara estiguin al 100% i ho estan des de l'agost i estan al 80% des del febrer, perquè els embassaments havien baixat del 60%. Llavors, també produir aquesta aigua és molt més cara, és a dir, un metro cúbic de salat pot ser 70 cèntims, potabilitzar l'aigua del riu Llobregat són 10 cèntims, és a dir, són 60 cèntims més. Llavors, clar, aquí hi ha una inversió, però després hi ha uns costos de manteniment, d'explotació, per això es fa aquesta inversió reequilibrada. Què permet aquestes infraestructures? Ser més resilients i endarrerir molt més la sequera. En realitat, si no tinguéssim les desaladores i la reutilització ara mateix, que estem tirant endavant, haguéssim entrat en alerta fa 5 o 6 mesos.
Abans em preguntava per aquestes restriccions domèstiques. Crec que vostè ja ho ha dit, que no hi ha una previsió immediata, sobretot perquè jo deia un any i mig, i deia que si no plouen un any i mig es trenquen totes les teories també sobre aquesta qüestió, que a veure, que tampoc no és descartable, tenint en compte el canvi climàtic, no? S'estan trencant bastantes coses. Però en aquesta circumstància actual, quin marge té el sistema d'aigua a Catalunya perquè no necessitem restricció d'aigua de boca, és a dir, restricció d'aigua domèstica? Quant de temps?
Va, com deia, són previsions i aspectes estadístics. Tenim aigua perfectament per tot l'any 2023 a l'àmbit metropolità. Després anem canviant la forma de gestionar l'aigua perquè, en realitat, reduïm consums i produïm aigua regenerada a la planta del Prat, que l'enviem a Aigües Amunt de Sant Joan d'Espí, que ara ho comencem a fer una altra vegada, i ens permet com anar recirculant l'aigua, és a dir, que podem aguantar d'alguna manera. I com que tens menys aigua, però també consumeixes molt menys, i després les restriccions en altres àmbits, com l'agricultura, la ramaderia o la indústria, serien molt més intensos.
O sigui, que aquells debats que teníem 2007-2008 d'arribades de vaixells amb aigua o de trens amb aigua, immediatament no els tindrem.
No.
Val. Ja ho dic tot això perquè també hi ha una entrevista avui del president del grup Agbar, el senyor Àngel Simón, que diu, la consellera ha dit, vostè ara també ho acaba de dir, però en fi, que queda un any de consum. Per tant, diu, jo només puc remetre'm el que ella diu, i entenc, estic citant textualment, entenc que s'adoptaran totes les mesures necessàries perquè puguem arribar a un any, si pel camí tenim accidents. Per exemple, que no plogui, o que la qualitat dels embassaments ens impedeixi tractar l'aigua adequadament, o que tinguéssim algun problema amb una canonada. Diu, llavors, en aquests casos, potser no arribaríem a aquest any. Això és així, el que diu el president d'Agbar? Pot ser que sí, al llarg d'aquest any hi hagi algun d'aquests problemes que ha citat, ens quedem sense aigua abans?
Bé, és a dir, una cosa és la garantia de recurs, que estem parlant de quantitat, i un altre aspecte és la qualitat. A vegades tens problemes de qualitat i has de fer tractaments avançats. Dit això, clar, si hi ha un accident d'una canonada que fa fallida, és molt normal que puguis tenir alguns talls puntuals, però jo no crec que hi hagin talls durant el pròxim any en l'àmbit metropolità. És improbable, tot i, com dèiem, la probabilitat de que no plogui durant els pròxims mesos.
Ell diu, en aquesta entrevista, diu, si es fan determinades mesures, això segur que no passarà, com per exemple parla d'un projecte d'Agbar perquè, diu, aquesta sigui l'última sequera en termes de consum, una cosa que diu, reutilitzar l'aigua dels rius. A veure si podem escoltar com ho explica, perquè si no, jo ho explicaré fatal, millor el president de l'Agbar.
Això significa incrementar el tratamiento en las depuradoras, devolverlo al río y luego volverlo a usar. Es decir, darle una nueva vida a esta agua. Eso haría que esta fuera la última sequía que nosotros padeciéramos.
¿Qué es aquest sistema que está explicando el presidente d'Agbar? La reutilización de l'aigua dels rius.
Es a dir, bueno, de las depuradoras realmente. Mm-hmm. Es a dir, a Catalunya hi ha 540 depuradores. D'aquestes, moltes estan a la línia de costa, com podria ser la del Besòs o la del Prat, o sí. Tarragona, Palamós, etc., que una vegada tractant l'aigua, l'envien a mar. És a dir, que estàs perdent un recurs. Si agafem i fem un tractament avançat, amb ultrafiltració, ultraviolat, etc., el que aconseguim és obtenir una aigua de qualitat més bona que reutilitzem. Per això li diem reutilització o regeneració d'aigua. Això ara mateix ja es fa en una vintena de plantes a Catalunya. Un exemple a la indústria és a Vilaseca. És impressionant el tractament que es fa amb una instal·lació de l'Agència Catalana de l'Aigua i amb el sector industrial d'allà. I després al Prat del Llobregat tenim aquesta planta, que ara mateix està produint 2.000 litres per segon. Tota aquesta aigua s'utilitzava per cabal ambiental just aigües al punt de baix de Sant Joan d'Espí i, com deia, servia pel cabal ambiental. Com que ara estem en alerta, el cabal ambiental baixa a la meitat, podríem dir, a 1.100 litres per segon, és a dir, que ens sobren 900 litres per segon. Què podem fer amb això? Doncs hem parlat amb la comunitat de regants del marge dret del Llobregat, que utilitzarà part d'aquesta aigua per regar. I nosaltres, a més, enviarem l'aigua fins a Molins de Rei, la barrejarem amb la que ja porta el riu i podrem tornar-la a potabilitzar. Perquè està prohibit per normativa europea i espanyola reutilitzar l'aigua directament, com per exemple es podria fer en altres països com Singapur o Israel. És a dir, aquesta connexió des de la depuradora a la potabilitzadora a Espanya i Europa està prohibit. Què fa l'Agència Catalana de l'Aigua? Preveu 25 plantes noves a tot l'àmbit de la costa i algunes com a Granollers o Manresa, invertir 120 milions d'euros per produir aquesta aigua.
Aquest projecte de què parla el senyor Simón, que ell diu a l'entrevista que està acordat amb l'ACA, això es farà?
Aquest és un projecte que es va acordar amb l'anterior govern de la Generalitat, de 1.300 milions d'euros, que tot i que hi ha una part que va lligat a la digitalització, altres és a la resiliència i a les infraestructures, com podria ser la reutilització al Besòs o la potabilització també al riu Besòs. S'ha demostrat amb el PERTE que s'ha publicat de l'aigua que tot va lligat a la digitalització, que Europa no vol ferro i formigó, o almenys és el que nosaltres hem apreciat, és a dir, tot el repartiment que ha fet fins ara, potser uns 500 milions d'euros, tot va lligat a la digitalització del sector de l'aigua. Llavors, jo no veig molt viable aquest projecte tal i com estava concebut en aquell moment. Ara, no perdem l'esperança que l'Estat ens faci alguna transferència per fer aquestes infraestructures tan importants en l'àmbit metropolità.
Li apunto una pregunta més, encara que també podíem llegir ahir a La Vanguardia, que deia, Badalona perd 173.000 litres d'aigua potable al dia d'una canalització de l'ATL des del 2005. Hi ha un forat en una canyeria, una tuberia per al qual es perden més de 170.000 litres diaris?
Hi havia una fuita fa uns anys, fa 15 anys em sembla que és, sí. Més o menys com en les dades, perquè com això ho gestiona ATL, pensem per aquella canonada passen 4.000 litres per segon i se'n perden 2, litres.
2 litres de 4.000.
De 4.000, és a dir, una misèria. Aquesta aigua passava per un canal obert, que servia una mica des d'un punt de vista estètic i també per rec, i després el que es va decidir fer una inversió, juntament amb l'Ajuntament de Badalona, per fer un dipòsit i des d'allà ficar una bomba i captar l'aigua pel rec. És a dir, que d'aquesta manera s'aprofitava aquesta aigua, que com dic és un percentatge molt, molt baix. Ojalà totes les infraestructures del país tinguessin unes pèrdues de l'1% o del 0,5%, no? Això seria un miracle, que no és el cas. I ara aquesta bomba ha estat espatllada, llavors l'únic que cal és ficar-se d'acord amb l'Ajuntament de Badalona per solucionar aquesta avaria i poder reutilitzar una altra vegada l'aigua.
I això es farà aviat.
Ho estem parlant amb l'Ajuntament de Badalona.
Li volia fer un parell de preguntes més, i si algú vol també preguntar en Samuel Reyes. Per una banda, ahir explicàvem que, ara que estem parlant del consum i des del 2008, no? Com la població catalana, arran del que va passar en aquella època de sequera, va deixar de consumir aigua en picat, no? Va haver una contenció en el consum d'aigua molt important. Explicàvem ahir que des d'aquella sequera, bàsicament s'havia mantingut i que l'any passat va pujar una mica. Vostè ens deia que aquest estiu, sobre un 10%, a nivell anual, se'ns va explicar que un 1% aproximadament. Aquesta quantitat és important o no gaire? És, diguem-ne, preocupant? Trenca una tendència? Pot tenir a veure amb el canvi climàtic per la calor que hem passat aquest estiu? I, per tant, pot ser que anem cap aquí?
És que la calor va ser, jo crec que molt intensa,
sí, sí,
aquest estiu, i ha afectat. Per exemple, potser no havies de regar tant perquè ja hi havia una humitat o hi havia algunes pluges que et feia que no haguessis de consumir. Això jo crec que també en el regadiu s'ha notat, s'ha reactivat el turisme després de 3 anys, però el consum per càpita s'havia incrementat, és a dir, estem parlant també d'un 10%, però com consumim poc, aquests 10 litres doncs és important. Per això volem veure també com en aquest estat d'alerta, que hem de limitar-ho a 250 litres per habitant dia, des de les captacions, sempre indicant això, com evoluciona i com de responsables som tots. Llavors, aquesta gestió que farem amb tots els ajuntaments que estan en alerta per veure quina és la tendència.
I li apunto una pregunta més, perquè sé que aquí hi ha gent que vol fer preguntes. Alguns ramaders ens deien que aquesta rebaixa del que implica les noves restriccions, que és més o menys un 10%, reduir un 10% el consum de l'aigua, del bestiar, ens van dir, és inaplicable. Van dir, si no, deixaríem de complir amb les normes animalístiques. I que, per tant, l'única manera és matar el 10% del bestiar. Per tant, no es complirà. Això és el que ens feia arribar el senyor Narcís Poc, coordinador de la Unió de Pagesos a les comarques de Girona. Què n'opina? No sé si n'ha parlat amb el sector dels ramaders.
Bé, directament jo no m'he reunit amb el sector. Sí que amb la directora d'Agenda Rural tenim reunions, perquè ara som de la mateixa conselleria i això permet tenir una relació molt fluida. I hem de dir que sempre s'ha de garantir la supervivència del bestiar, tant sigui per la neteja mínima de les instal·lacions com pel beure, és a dir, en cap cas volem que cap animal mori de set, és a dir, seria impensable això, és a dir, és com a l'agricultura, per més restriccions que puguin haver-hi, la supervivència dels arbres és bàsica, això que ho tinguem i que ho recordem, per això si nosaltres des de l'àrea urbana estalviem vol dir que hi ha aigua cap allà. L'objectiu és que tothom faci un ús eficient, i si podem fer aquestes restriccions del 10%, a l'agricultura per exemple són del 25%, doncs molt millor.
Tània, des de Madrid.
Sí, hola, bon dia, senyor Reyes. Ara li sentia dir que hi ha hagut algunes infraestructures que per falta de finançament doncs van endarrerides o estan pendents. No sé quin paper juguen aquí els fons europeus, ja que hi ha una aposta clara, deia el govern espanyol, per la transició verda. No sé si aquí poden rascar alguns milions i impulsar amb més rapidesa aquestes infraestructures.
Justament és això, és a dir, el projecte que es tenia des de fa un parell d'anys era molt d'infraestructura, l'estàvem reconvertint a fer-lo més verd, però, clar, penseu que una dessaladora consumeix molta energia, llavors molta transició verda, a menys de que implantem moltes plaques o implantem molta energia fotovoltaica, és difícil fer aquesta transició, perquè energia i aigua van sempre de la mà. En realitat, els tractaments que mancarien o que podríem desenvolupar més, que és la reutilització i la desalació, són els que consumeixen més energia, per tant, són els més cars. Llavors sí que ens agradaria que poguéssim invertir també en energies renovables lligades al cicle de l'aigua, tant sigui per la desalació com per la reutilització. I després, amb una bona digitalització, després els consums són molt més adequats, perquè fas una gestió tant dels consums com de la conca lligat a la pluja molt més eficients. En realitat, a l'Agència Catalana de l'Aigua ens han transferit 12 milions d'euros que van lligats a això, a controlar millor les captacions, perquè tothom també capti el que toca, gestionar millor la conca, tant sigui per reservar per les reserves i obrir quan toca realment els embassaments, és a dir, molt acurat, ficant moltes més infraestructures, per exemple, les estacions d'aforaments que controlen el cabal en els rius.
Artur, em sembla que t'acabes el
dia,
també.
Sí, bon dia, senyor Reyes. Jo li volia preguntar, cada vegada que hi ha alguna mena de sequera, restriccions d'aigua, molts pensem, o tothom parla, de si és estiu, parlen molt de camps de golf, i si és hivern, parlem molt de la generació de neu artificial, no? Ara és una de les, un dels grans temes. Fins a quin punt això és, li pregunto directament, és cunyadisme o populisme, o és parlar de la xocolata del loro?
En el cas de la neu artificial, jo podria dir de la xocolata del lloro, en el cas de les conques internes, com deia al principi, Catalunya està dividida en dos àmbits, i a les conques internes només hi ha tres estacions d'esquí, que és Baiter, Port del Comte i Núria. Els consums són realment molt baixos, és a dir, una de les dotacions més importants de les tres, que ara recordo que no sé quina és, era 0,2 hectòmetres anuals. Però aquesta neu es produeix a la mateixa conca, des d'una bassa que ha recaptat aigua durant l'estiu o prèvia a la neu, es produeix la neu, s'escola dintre de l'aqüífer a través de les, de la muntanya, després es convertirà en aigua superficial que acabarà l'embassament. Per nosaltres no és alguna cosa molt greu ni pèrdues molt grans. Sí que és veritat que a vegades el vent pot evaporar una part de la neu, però això també passa amb l'aigua de pluja quan cauen en els boscos i la seva evapotranspiració. És a dir, que no és preocupant. I en els camps, i en el cas del camp de golf, dir-vos que un 75-80% de l'aigua que s'utilitza és regenerada. És a dir, no és aigua potable de xarxa i no és aigua de pous. És aigua regenerada, com per exemple la neteja de carrers a Barcelona, el 80% també de l'aigua és de l'aqüífer, que no podria ser potable. És el que diem, la nostra intenció és substituir usos. Aquell que té un ús d'aigua potable i pot agafar aigua regenerada, millor, perquè l'aigua potable ens serveix per l'aigua de boca.
Antonio.
Bon dia, senyor Reyes. Tinc diverses preguntes, però faré...
O sigui, ara tot
estiguis aquí. Faré una. Vaig a lo meu.
A més, crec que el senyor Reyes va dir, estarem 10 minuts.
Faré una. Déu mos en guarda a corregir-li, senyor Reyes, perquè vostè en sap molt més que jo, però ha parlat un parell de vegades de 7 milions. Pel que tinc entès, a Catalunya en un any hi ha 19 milions de turistes. Els 7 milions que vivim aquí sense fer turisme, diguéssim, tenim racionalitat, ús correcte, consciència de sequera, som mediterranis. Aquests 19 milions de persones que venen, ho tenen?
Bé, això és una molt bona pregunta i justament...
Gràcies.
No, crec que és molt interessant el debat, no?, de, per exemple, el turisme i de les necessitats que tens. Jo sempre he pensat en allò que em van explicar el primer any de carrera de la capacitat de càrrega d'un país.
És que tant, són 19 milions,
Tant sigui per l'activitat industrial, econòmica, com pel turisme. I el turisme també és una activitat. Jo sempre dic que al final, darrere de cada activitat econòmica, hi ha unes famílies que hi viuen d'aquests negocis, no? Tant sigui l'agricultura, la ramaderia, o sigui la neu, o sigui el turisme, no? Llavors, jo crec que hem de buscar aquest equilibri i hauríem d'analitzar la capacitat de càrrega. Respecte a les limitacions, l'altre dia parlant en una reunió amb l'AMB i l'Ajuntament de Barcelona, volíem analitzar quin és el consum dels hotels. Vam dir, per què no fem això? Anem a analitzar-ho. I per una altra banda, nosaltres vam iniciar un projecte europeu amb Occitània i Balears sobre la reutilització d'aigua en el turisme. I hi ha molts projectes que hem fet d'aigua i turisme amb el clúster de l'aigua de Catalunya, un clúster molt potent, perquè volíem analitzar com podem reduir la petjada. I en realitat tenim una campanya que diu endú-te records i no t'enduguis l'aigua.
Perdoni, un moment. Sí. Quina és la diferència entre consum? Perquè jo tinc entès que un barceloní, són 97, menys de 100 litres per persona i dia, i un turista poden ser 200 per persona. És cert això?
No tinc les dades del que consumeix un turista.
Més o menys, aproximadament.
Bé, em costa
però vull dir, gasta més un turista. Lògicament, un senyor que ve de Finlàndia a l'agost a Barcelona es dutxarà molt més,
donarà
més calor... I...
A mi em preocupa, per exemple, pel que he vist dels turistes, és el tema energètic amb els aires acondicionats, perquè tenen les finestres obertes i l'aire posat, i penso...
És que estan de vacances. No tenen responsabilitat sobre el territori.
O perquè, jo penso, o l'energia en el seu país és molt més econòmica que aquí, no? I crec que amb l'aigua potser passa alguna cosa semblant. Per això jo crec que és molt interessant analitzar la intenció del nou govern és crear la Taula Nacional de l'Aigua, intentarem a veure si abans de final d'any la podem tenir constituïda. Estem parlant amb diferents sectors i veure quin és el futur del país respecte a l'aigua, perquè al final és un bé limitant. Conques internes, també he de dir que tenim una cinquena part del que l'aigua que es disposa a la Conca de l'Ebre, els 3.500 hectòmetres respecte als 700 que tenim a les conques internes.
Manchón, per acabar.
Sí, bon dia, senyor Reyes. No, jo li volia preguntar en quina situació està respecte a la gran sequera que vam patir a 2000, jo crec que va ser 2008,
sí.
Si és similar, i si pensem a llarg termini, si quin impacte té realment el que es podria considerar com a canvi climàtic, pensant en el futur, no sé, a 20-30 anys... A Catalunya hi haurà problemes de veritat d'aigua, i no dic que de veritat no sigui ara, però molt més severs.
Respecte a la primera pregunta, els embassaments estaven al 19% i ara els tenim al 33%. L'any passat, per exemple, estaven al 63%, és a dir, 200 hectòmetres menys. Però gràcies a totes aquestes mesures, perquè, com deia, el Pla Especial de Sequera ja està en alerta, és una marató que anirem fent poquet a poquet, crec que són més resilients. Respecte al canvi climàtic, a mi més que la quantitat de pluja que tindrem al cap d'un any, em preocupa com la tindrem.
Perquè els de distribució.
Uh-huh. Els aiguats del setembre a Tarragona, amb aquestes afectacions, el que va passar al Francolí ara farà, em sembla que va el 19. Jo vaig entrar l'1 de setembre del 2021 i vam tenir els aiguats del Canà. És a dir, estem vivint del Glòria del 2020, que van caure 400 litres, admirava les estadístiques, en un sol mes, és a dir, en 3 dies, va ploure quasi la meitat de l'aigua. Llavors, a mi el que em preocupa realment del canvi climàtic és la intensitat. Que ara estem parlant molt de la gestió de la sequera, però en realitat hem de parlar de la gestió de la sequera i de la gestió de les inundacions. Si recordeu la campanya que abans de que féssiu l'entrevista ha sonat, en aquest país no sap ploure,
sí.
Plou molt o plou sí. Poc, i aquest és el nostre problema.
Però dic que però quan plou d'aquella manera no s'acaba aprofitant, en realitat.
I aquí és amb el que estem treballant, per exemple. Hem vist alguna imatge de que el riu Francolí ha baixat a sec aquest estiu en alguns punts, doncs si podem treballar amb les comunitats de regants, fer basses, acumular l'aigua durant l'hivern amb aquests aiguats, seria força important. I després, doncs, mantens el cabal ambiental. Només una diferència, des del 2007 a ara, abans no hi havia cabals ambientals, que és el cabal ecològic mínim que anava d'haver-hi als rius, i ara sí que n'hi ha. Això també és un nou ús o restricció per tots els altres usos.
Jo crec que ha fet una masterclass el senyor Samuel Reyes. 20 minuts per arribar a les 12 del matí.
Hi ha moltes digues. Coses, i a més té una feina complicadíssima.
Sí,
sobretot estalviar.
No, que és un país complicat amb això. Sí.
Senyor Samuel Reyes, director de l'Agència Catalana de l'Aigua, moltíssimes gràcies per acompanyar-nos.
Gràcies.